El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
I us ho hem destacat també en començar el programa. A Catalunya hi ha 351.000 persones, 50.000 treballadors en risc de pobresa, prop de 104.000 llars sense ingressos laborals, amb un 32,5% de ciutadans que no poden fer front a les despeses imprevistes, segons ha recollit l'informe que ha fet públic Comissions Obreres. De fet, el document estableix que entre el 2019 i el 2021 les llars on cap dels membres treballava van créixer en pràcticament un 15%. Abordem aquesta realitat conversant amb Romina García, que és responsable de Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
A través d'aquest estudi, quina ens podria explicar què és la realitat actual del mercat de treball?
Nosaltres l'informe l'hem analitzat de l'impacte previ de la pandèmia fins a aquests dos últims anys, bàsicament. Llavors hem vist un mercat de treball deteriorat, no s'ha recuperat en els nivells previs de la pandèmia, I a més a més hem d'afegir que les llars catalanes cada vegada hi ha més persones afectades per una manca d'ingressos laborals, i a més també tenim un sistema de protecció per atur que no dona la cobertura que hauria de donar a les persones treballadores.
En tota aquesta realitat, de fet, ens expliquen això, no?, que la taxa de pobresa laboral, si bé s'ha reduït en un 10,9%, és un dels nivells més baixos dels últims anys, però encara són, si li posem números, 351.000 treballadors pobres a Catalunya, no? Què entenem exactament per treballadors pobres?
Són aquelles persones que havent treballat 7 mesos en l'any en què se'ls fa la pregunta, no arriben al llindar de la pobresa. Malgrat haver tingut una feina, malgrat haver treballat durant aquests 7 mesos en un any, no arriben a aquest nivell.
Clar, déu-n'hi-do la xifra, estem parlant de 351.000 persones, que a vegades si li posem percentatges és molt més fred, però quan posem números realment la situació és bastant complexa, no? I aquesta pandèmia com ha afectat directament aquests treballadors que estaven en aquesta situació ja més crítica?
Per una banda tenim la taxa de pobresa en el treball, que com heu dit és d'un 10,9% i en aquestes persones treballadores afectades, però també tenim la taxa ROPE, que ens està dient la població en edat de treballar que està afectada per la pobresa. Aquesta és un 25,9% de la població en edat de treballar, que evidentment també és una dada molt, molt, molt elevada, no? Sumat a les 175.000 persones que viuen en llars sense ingressos laborals, realment s'evidencia que calen mesures, no?, tant de protecció per aquestes persones que no arriben a final de mes, com de polítiques d'ocupació i d'inversió que contribueixin a millorar l'ocupabilitat, no?, per poder trobar una feina. Sí que és cert això, no?, que les persones treballadores, aquestes 351.000 persones afectades, evidentment són persones que les trobem en els sectors més precaris, en els sectors feminitzats, els que no tenen regulació, etc.
Aquest és l'altre aspecte que també li volia preguntar, no?, si hi havia algun perfil en aquests treballadors, no?, si hi havia algun perfil, no sé si d'estudis, d'edat o fins i tot de gènere, que una mica m'ho apuntaves ara.
En l'informe no tenim perfil de persona treballadora pobra, però evidentment sabem que tots els sectors on hi ha més temporalitat, on hi ha més parcialitat involuntària, que en aquest informe també hem detectat que la parcialitat involuntària ha augmentat, i sabem que és una situació que es dona sobretot per una manca d'una necessitat de salaris més elevats, no? Aquestes persones són sectors precaritzats, temporals, parcials involuntaris, els sectors evidentment on hi ha també població jove, els feminitzats, el que són hostaleria, sectors de cures, el lleure educatiu, bàsicament seria això, les dones de la llar també, tot el que són sectors desregulats, on sobretot recauen en dones, i a més si a sobre ja són dones immigrants, aquí tenim també una gran part de tota aquesta població treballadora pobra.
I en aquest sentit, amb com ha d'ajudar o com ha pogut ajudar aquest increment del salari mínim que s'ha anat veient de forma sostinguda en aquests anys?
Nosaltres, clar, hem pogut veure que la taxa de pobresa en el treball s'ha reduït, i evidentment tenim que la pujada del salari mínim del 5,6 l'any 2020 i del 22,3 l'any 2019, creiem doncs, que expliquen en part la reducció de la taxa de pobresa en el treball. No? Aquesta taxa que ens recorda aquestes 351.000 persones que tot i tenir una feina es troben en pobresa, sabem que el salari mínim interprofessional el que fa és té un efecte directe, un efecte corrector de les rendes més baixes. No? Per tant, aquí tenim un clar efecte.
Per tant, una bona aposta, si més no, una situació que es comença a percebre doncs, amb aquest increment del salari mínim. També la reforma laboral segurament és molt més d'hora per poder fer cap mena d'anàlisi en aquest cas, no? Perquè sí que és cert que els increments del salari mínim es veuen de forma sostinguda des de fa més temps, però no sé si aquesta reforma laboral heu vist o veieu o preveieu que pugui tenir-hi alguna afectació.
Sí, nosaltres, de fet, des del gener, com tu has dit, no, és molt recent, però sí que és veritat que des del mes de gener, quan analitzem les dades d'atur registrat i de la nova contractació registrada, evidentment aquí hem vist que ha fet un canvi abismal. Quan parlàvem d'abús de la contractació temporal, entorn del 85, i a vegades quasi del 90% de tota la nova contractació que realitzava, ara estem parlant d'entorn al 60% de la contractació temporal. Per què? Perquè tenim un increment molt, molt gran històric de la nova contractació indefinida, i això és un clar efecte de la reforma laboral. Per tant, comencem doncs, a guanyar una mica en estabilitat en el mercat de treball gràcies a la reforma laboral.
Abans explicaves que calen mesures de protecció, no? A què us referiu quan parleu de mesures de protecció? Perquè la renda mínima garantida hauria de fer aquesta feina, no? D'aquesta mesura de protecció, no sé si l'està fent o no.
Exacte. Quan parlem de mesures de protecció, sobretot quan abordem el sistema de protecció per atur, sabem que les prestacions contributives, al cap de 2 anys, quan la persona porta més de 2 anys a l'atur, automàticament la prestació contributiva s'esgota, perquè són màxim 2 anys. No? Necessitem, al veure que tenim una taxa de desprotecció tan elevada, és perquè aquest sistema de protecció per atur de les persones treballadores o de la ciutadania en general no està donant la cobertura que necessita o que demana la realitat, no? Per tant, nosaltres el que també diem això, no? Renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital, són rendes que estan a disposició però que han d'arribar de veritat a les famílies. Han d'arribar de veritat, s'han de facilitar els tràmits burocràtics, s'han de donar a conèixer perquè moltes persones està clar que la necessiten, però potser no la tenen per problemes burocràtics no els hi arriba. No? Llavors, això sumat a polítiques no, doncs, que contribueixin a la reactivació del mercat de treball, evidentment tot això serà molt, molt benvingut, no? Perquè es demostra doncs, que tot això és més necessari que mai.
I no sé si us preocupa, en certa manera, la situació que estem vivint actualment, amb la crisi de les matèries primeres, la guerra a Ucraïna, la inflació, que pugui, diguéssim, accentuar o complicar més encara aquesta situació.
Per descomptat. És a dir, si tenim una població castigada per la manca de feina, pels expedients de regulació temporal d'ocupació que portem doncs, en aquests 2 anys de pandèmia i la incertesa de futur que suposa, la manca d'ingressos laborals de moltes famílies, l'increment de la pobresa en general i la pobresa en el treball, feines precàries i parcialitat involuntària elevada, hores extres no remunerades. Si a tot aquest cúmul li sumem la pujada de preus dels béns més bàsics, que són conseqüència d'aquest coll d'ampolla no?, per la manca de matèries primeres, doncs és inevitable imaginar que la situació d'ofec que gran part de la població catalana està patint, és insostenible. No? La capacitat d'estalvi de les famílies és molt baixa en aquest escenari i, per tant, tota mesura no?, que suposi un augment de la protecció d'aquestes persones és necessària i és urgent.
Per tant, amb mecanismes com aquest que comentàvem abans, no?, com aquestes rendes garantides o aquest ingrés mínim vital que realment arribin als ciutadans, no? En aquest sentit, parlaves ara de les hores extres, és una altra de les coses que poseu damunt la taula, no? Com un creixement sí. Important de les hores extres no remunerades, oi?
Sí, en aquests 2 anys l'estudi doncs, ens ha permès veure que hi ha hagut un increment de les hores extres no remunerades, ni en temps ni més. Hem de dir que nosaltres, com que en l'informe abordem la pobresa laboral, ens hem centrat en les no remunerades, però evidentment sí que s'han fet hores extres remunerades. Ara bé, de les persones que han fet hores extres que no s'han retribuït de cap manera, ni en temps ni en diners, tenim 77.100 persones assalariades a Catalunya. I sabem que sobre aquestes persones recau una mitja de 5,4 hores extres a la setmana, no? Sense retribució de cap tipus, amb el que suposa doncs, l'allargament de les jornades laborals. Això considerem que és greu i que, a més, l'estudi ens permet calcular, no, de tot aquest treball que no s'ha remunerat, que s'ha deixat de remunerar, es podria traduir ben bé en 10.400 llocs de treball a jornada completa a Catalunya el 2021.
I el teletreball, perquè és un dels grans temes, no?, també de la pandèmia i del mercat laboral, la presència del teletreball com una alternativa. Com hem explicat molts cops en aquest programa, no per tots els sectors i no per tots els segments socials tampoc, no?, perquè hi ha diferents estudis que diuen que el teletreball s'ha estès sobretot en els estrats, però d'alguna manera més als del mercat laboral, però no sé què constaten les dades i què diuen sobre el teletreball.
Sí, nosaltres hem abordat el teletreball, de fet, només des de 2020-2021, són les dades disponibles, i tenim, doncs, que un 14,7% del total de la població assalariada catalana el 2021 va fer teletreball, va poder fer treball al domicili. Com tu comentes, evidentment, no tothom ha pogut fer teletreball, no totes les feines podien fer-se des de casa i, a més, moltes requerien, doncs, com els serveis essencials, presencialitat, no? Però respecte al 2020, aquesta proporció de teletreball s'ha reduït, com és normal. El 2020 va haver-hi una necessitat, no?, i, evidentment, un confinament, doncs, que la gent havia de ser a casa, però s'ha reduït, com és normal, doncs, per la incorporació al lloc de treball de manera presencial. El que sí que hem detectat en aquests dos anys és que el teletreball més intensiu, és a dir, el que suposa treballar més de la meitat del temps, aquest s'ha reduït, mentre que el que ha augmentat és el teletreball de tipus ocasional. És a dir, tenim menys persones que el 2020 que fan teletreball i les persones que fan teletreball ho fan de manera més ocasional, que també és una tendència lògica.
Per tant, en certa manera es pot preveure una certa recuperació a la normalitat, és a dir, a tornar a nivells prepandèmia pel que fa al teletreball?
Sí. Evidentment, molt treball ja s'està tornant a la presencialitat i, evidentment, el teletreball ha vingut, no?, també per quedar-se, però com una opció més. Com tu dius, doncs, caldrà veure quins sectors ho poden fer i això, evidentment, són coses que s'han de negociar a les empreses.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, Romina García, que és responsable de Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.